Vinga, com els dèiem, el passat dia 22, arreu del món celebrava el Dia Internacional de la Biodiversitat, una decisió que va prendre Nacions Unides arran de, des de l'any 2000, si no vaig equivocat, una resolució de l'Assemblea de la ONU, i van decidir que fos el dia 22 perquè concretament el dia 22 del mes de maig de 1992 va ser el dia que es va aprovar el Conveni sobre Diversitat Biològica. Aquí no hem celebrat, com a mínim amb actes, el dia 22, aquest Dia Internacional de la Biodiversitat, sinó que ho hem ajornat fins aquest dissabte. Anem a saludar en el Javi Gómez, el coordinador del Centre Andorra Sostenible. Bon dia, company.
Bon dia, Àlex.
I a la Clara Pladevall, que és una investigadora del CEMMA, el Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya. Bon dia, Clara.
Bon dia.
I aquest dissabte tenim feina, eh?
Tenim molta feina, sí, però contents de fer-la.
I molt xula, sí. És el que anava a dir, no? Amb quatre activitats arreu del territori, precisament per fer bo això, no? Explicar i donar valor a la biodiversitat.
Sí, de fet, és un dels objectius pel que es va crear aquest dia, ja des de fa molts anys, i bé, és una manera de sortir a la natura, ara que comença a fer bon temps, de que la gent agafi aquest contacte amb el medi natural, i què millor que no fer-ho amb quatre tallers diferents en aquest cas, perquè cadascú esculli el que més li vingui de gust.
La Clara estarà a Aixovall.
Aixovall, sí.
Un taller sobre flora montana, que m'ha encantat el nom aquell.
Això potser és una mica un tecnicisme que se m'ha escapat.
És
però
flora de muntanya, no?
És flora de muntanya, però no d'alta muntanya, el que hi ha ben bé per sota dels 2.000 metres, 1.800 metres. Uh-huh. És un tipus de flora que ja no puja més amunt.
Hi ha un altre taller que es diu Taller sobre la diversitat de natura de Sorteny, que es farà a la Vall del Madriu per a Fita Claró, i un altre que es farà al Coma Pedrosa, no? Són els quatre punts.
Exacte.
Que hi haurà.
Sí, perquè això de fet és un acte que se celebra ja des de fa anys i sempre hem buscat la col·laboració des del CENMA amb els Parcs Naturals d'Andorra, també el Centre Andorra Sostenible en altres anys. Han tingut l'honor de... Bueno, hem tingut nosaltres l'honor de comptar-los amb ells
molto, l'honor
com a molto, col·laboradors. I també des de fa un parell d'anys la Vall del Madriu per a Fita Claró.
Gran feina el CEMMA, company?
Sí, la veritat és que com a organisme científic de referència al país i més enllà de les fronteres és important que hi siguin presents, i és important també la tasca de divulgació que fan. Moltes vegades els ciutadans o ciutadanes que potser no estan avançats tant en aquests temes tenen certa reticència, no?, a entrar en contacte amb això. Acostumem a tenir la via de contacte amb la biodiversitat a través de documentals que mirem a la televisió o revistes o articles que trobem a xarxes socials, internet, etc. Però clar, el CEMMA en aquest cas i els Parcs Naturals del país el que estan fent és obrir la porta per conèixer la biodiversitat de primera mà i a través dels científics, de les persones que treballen al país. Per tant, que millor manera que fer-ho. De fet, i arrel del que comentaves, no, Àlex, al principi, el 22 de maig com a celebració del Dia Internacional de la Biodiversitat Biològica, perquè actualment la biodiversitat és un dels elements que més amenaçats està al conjunt del planeta. I una manera de combatre aquesta amenaça és precisament conèixer com és. De fet, un dels motius d'aquesta trobada és conèixer què és el que t'envolta, no? Perquè sovint tenim més coneixement de les aranyes de l'Amazones que no pas de, per exemple, de flora montana d'Andorra, que és el que comentàveu abans.
Absolutament veritat.
Doncs aquí està en la línia. Dir-te també que el dilluns, que va ser el dia internacional, sí que es va fer un acte a Andorra, que va ser la projecció de l'Odissé amb l'ambaixada francesa.
Duríssim.
Que bueno, era, potser podia semblar que una temàtica d'oceans aquí a Andorra no té per què, però és molt important. Ja es va remarcar en el seu dia molta de la contaminació a nivell de residus que tots els països del món produïm arribant a l'oceà, i de fet és un dels actuals cavalls de batalla en temes de biodiversitat.
Mm-hmm. Deies amenaçada, Javi, per molts motius, entre d'altres també, i ho comentàvem l'altre dia, vaig pensar en tu, quan explicàvem un dia en una de les seccions que fa la Viviana, l'apunt, que a certs països, quan viatges, et revisen el calçat que tu portes perquè no hi hagi llavors enganxades, no hi hagi cap... explicàvem una notícia molt curiosa que deia que havies de vigilar el teu calçat perquè es posaven a vegades uns gripaus, no? Que clar, si tu es posaves després a la bossa i feies un viatge i això anava a parar en un altre lloc, era allò que es diu una espècie invasora, de la qual també n'hem parlat, que aquí a Andorra també en tenim.
Exacte, és que de fet les bioinvasions són una de les principals causes de biodiversitat al planeta. perquè si bé és cert que algunes espècies han estat aportades i formen part de l'ecologia de moltes poblacions, com per exemple els aliments, a nivell d'aliments hi ha molts aliments que són importants i plantes que són d'aliments que són importades, però també hi ha una component de bioinvasions que és molt important, perquè les espècies que són alienes als ecosistemes el que fan és expulsar les que són autòctones. De fet, algun cas típic així, la Clara et dirà més, però el seneci com a planta aquí a Andorra...
Sí, penso que és dels més coneguts. El seneci i la butleia són dues plantes que més han arribat accidentalment.
Que no haurien d'estar allà estant.
No, però no s'han introduït voluntàriament, com podria ser el cas dels conills que es van introduir a Austràlia i que ara també causen problemes importantíssims, però la majoria de bioinvasions són per causes...
accidentals, sí, fortuites...
I, evidentment, això és una cosa que és molt, molt complicat d'aturar, però actes com aquests de vigilar-te les sabates o l'equipatge en aquest món globalitzat en què vivim, probablement és una de les coses que fan que es minimitzi.
La Viviana explicava el cas de Nova Zelanda, que és un lloc que són molt, molt, molt curosos amb el tema mediambiental, amb aquestes qüestions de respecte a l'entorn, etc. I que diu que tu quan arribes demanen si portes... És un lloc on s'acostumen a fer trekking, s'acostumen a fer sortides a la muntanya, i que et demanen si portes calçat de muntanya, te l'agafen, te'l revisen, te l'esterilitzen tot, te'l tornen amb una bossa absolutament impecable. Per què? Per evitar que hi hagi aquest tipus de qüestions estranyes, no?
És que aquí hi ha una raó de fons molt important a nivell ecològic, que és que les illes són espais molt tancats, és a dir, són, a nivell ecològic són espais tancats, per tant la flora i la fauna que han evolucionat en aquests espais són molt particulars, són molt sovint endemismes, és a dir, que no els trobem a cap altre lloc, sinó que són... I amb això un apunt també que crec que és important. Sovint pensem que l'ecologia de les illes és només a illes que estan envoltades de mar, però no és així. Vull dir, també hi ha ecosistemes, per exemple, les d'alta muntanya, que també estan aïllats, en certa manera, per condicions climàtiques o condicions d'altres cobertes de vegetació o d'usos del sol, que fa que també tinguin una fragilitat important. I això aquí a Andorra, al país, el SEMMA ha fet molts estudis sobre el tema. De fet, una de les jornades que es fa aquest dissabte parla sobre canvi climàtic a espais del Coma Pedrosa, espais també d'alta muntanya, que són molt sensibles a aquests canvis, que també són molt fràgils.
El que es tractarà en cadascuna d'aquestes sortides, que us podeu apuntar però només a una d'aquestes, perquè a més tenen el mateix horari, a partir de 9:15 i fins prop de les 2, no?
La gràcia és que es fan totes simultàniament totes i després també els diferents responsables de cada taller ens passem la informació perquè la gent que ha pogut assistir amb un pugui tenir la informació del que s'ha pogut veure a les altres tallers.
Ara explicarem quin és l'objectiu d'aquestes sortides, però ja et dic, us heu d'apuntar amb antelació, encara ho pot fer la gent, no? O contactant amb el SEMMA en el telèfon 742-630, 742-630, o enviant un correu precisament en el SEMMA, semma@iea, les sigles d'Institut d'Estudis Andorrans, .ad, semma@iea.ad. Aquí es tracta de fer un llistat, no?, de cadascun de les espècies que un vegi en aquests indrets proposats.
Sí, de fet, cada taller es focalitza en un dels temes diferents, per exemple, el de flora montana, no mirarem els ocells que puguem anar observant durant el recorregut, o bé, els observarem, però en tot cas no serem prou especialistes com per donar tota la informació que podria rebre els assistents. Hi ha altres tallers doncs, amb altres grups, per exemple, a Sortenya es fixaran amb la flora, però també amb les papallones, a la Vall del Madriu es fixaran amb el medi natural, però també hi afegeixen elements culturals, i al Coma Pedrosa es fixaran doncs, amb aquests elements que modifiquen pel canvi climàtic o que són més sensibles al canvi climàtic.
I després tothom a compartir dades, no?
Després els responsables fem aquest petit llistat del que s'ha pogut observar o el més rellevant que s'ha comentat durant la jornada, i això s'envia doncs, a la resta de participants perquè tinguin al final una mena de document comú doncs, de l'estat de la qüestió al medi natural en aquest dia d'aquest any, una mica amb aquesta representació d'arreu del país.
Cada any Nacions Unides determina una mena de lema per aquests dies internacionals, i el d'aquest any és biodiversitat i turisme sostenible, que entenc, Javi, que per un país com el nostre li va així com el pèl, no?
Bueno, va, que ni el pèl a nosaltres i també arrel del que és el motiu de l'any internacional. Recordem que estem a l'any internacional del turisme sostenible, per tant, és obvi que molts dels dies mundials que esquitxaran tot aquest 2017 estiguin relacionats amb aquesta temàtica. I com comentaves, la biodiversitat n'és un. Pel cas que ho has esmentat abans, de la notícia que feia esment la Viviana, però també perquè la biodiversitat és font moltes vegades de comerç il·legal d'espècies i també de certs souvenirs que no haurien de ser souvenirs, que moltes vegades ho hem dit que el millor record és una fotografia i no emportar-te segons quins animals, plantes o fins i tot restes geològiques o... elements que haurien d'estar en un token i no a la butxaca o a la motxilla dels viatgers. Per tant, és una manera de sensibilitzar, no només en el conèixer i fer un ús sostenible del que seria les sortides a la natura, sinó també de veure quins impactes en la biodiversitat té el turisme. Amb això hi ha molt material publicat arrel de, per exemple, els canvis d'usos del sol a nivell de construcció, a zones del litoral, etc., com han afectat a les poblacions d'animals i plantes, però és interessant sempre recordar que el millor coneixement és el que tinguem de casa nostra i la bandera que fem de casa nostra. I si el turisme és part essencial, la biodiversitat lligada al turisme encara més.
Evidentment que sí. Per què creus tu, Clara i Javi, que tenim molta més tirada a conèixer, a vegades, entorns rics des del punt de vista natural, fora del lloc on vivim, que no el lloc on vivim?
Això és el de sempre, no? Que no t'adones de la riquesa que tens fins que no la trobes a faltar. I en els casos d'Andorra penso que és un dels exemples que tothom té més ganes d'anar a buscar fora, a vegades, coses que podem tenir ben bé aquí dins. Com, per exemple, la riquesa de papallones, no ens podem queixar del nombre de espècies que tenim aquí, de flora, exactament igual. Andorra és un país molt, molt ric a nivell de biodiversitat perquè tenim uns gradients altitudinals que van des dels quasi 900 metres, una mica més avall, fins quasi els 3.000. O sigui, és un rang que permet que hi hagin molts ecosistemes diferents i que llavors hi visquin moltes espècies diferents, i això fa que sigui un país especialment ric.
Mm-hmm. Recordo l'altre dia, i parlo potser d'un parell de mesos enrere, que l'Anna Ribereigua ens va portar un d'aquests llibrets il·lustrats de forma tan xula sobre que l'havien fet algú a l'entorn del Pirineu, no recordo de quin indret era, em sembla que era l'editorial Salori, això sí que em sembla que és, i que era una veritable meravella, O sigui, que t'explicava amb unes fitxes exactament que hi havia uns dibuixos, em sembla que era sobre...
De papallones.
Em sembla que era de plantes, aquest. Però probablement n'hi hagi també de fets de papallones, no? Sí. Tu per què creus que això passa, Javi? Que tenim més tirada...
Potser és una qüestió d'efecte sofà, no? Del que veiem al sofà de casa i a la tele...
Com que això ho tinc aquí.
Sí, ens impacta tant el que veiem des del sofà i que veiem a la tele, que clar, quan veiem aquells boscos del nord d'Europa, aquelles taigues, i pensem, ostres, això és espunerós, no? Aquells boscos de Canadà pensem que són idíl·lics, però realment el paisatge és molt similar. I com deia abans la Clara, el gradient altitudinal d'Andorra marca que aquí hi hagi un mosaic d'ecosistemes i d'hàbitats brutal, i això implica també les espècies. I no oblidem-ho també la petjada cultural que fa que l'ésser humà durant molt de temps hagi modificat els paisatges, no sempre destructivament, de vegades és molt constructivament. Per exemple, els murs de pedra seca és un hàbitat molt interessant per la fauna i la flora, i és un hàbitat que neix d'una activitat humana. Per això et dic que jo crec que és una qüestió d'efecte sofà i també de desconeixement, perquè si li dius a una persona... a qualsevol, que aquí a Andorra hi ha unes quantes plantes carnívores, es pensa que, jo què sé, que parlem de l'Amazones i, bueno, i a les molleres d'Andorra n'hi ha un parell de plantes carnívores, no?
Unes quantes més. De fet, hem de pensar que també, lligat amb el tema del turisme sostenible, que hi ha vària gent, sobretot del nord d'Europa, que venen cap a latituds inferiors per poder observar aquesta diversitat, perquè ells surten de casa i el que veuen als propers 5 quilòmetres ho veuen als propers 100 quilòmetres. I això per nosaltres crec que és una cosa inimaginable.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Turisme, a nivell també...
Bueno, això també passa en museus, també passa, no? Tu preguntes quants museus d'Andorra has anat, i resulta que tu dius ja quants museus de Londres has anat, i resulta que em dirà més de Londres que d'aquí, no?
Sí, és una qüestió també de percepció, és el que deia ara la Clara. Nosaltres tenim tendència a veure el nostre paisatge quotidià tan quotidià que no li donem el suficient valor, però quan sortim a fora i veiem que la rutina, entre comentes, natural que moltes persones hi viuen, no? O també a nivell d'ecosistemes urbans, perdó. És a dir, la realitat urbana actualment és la del percentatge majoritari de la població. Nosaltres som, entre comentes, una excepció del conjunt de persones que poblen el planeta. Per tant, és una oportunitat important per donar-li valor.
Ben segur que sí. Animem a la gent, no?, que s'apunti.
I tant, tothom qui vulgui, i apte per famílies també, que això és una cosa que no
perquè,
hem comentat.
Perquè a més, indiqueu fins i tot la dificultat que hi ha, no, d'aquesta. Aquest taller, com dèiem, sobre la flora montana, indica a nivell de dificultat mitjana, recomana per a majors de 8 anys i gent amb una miqueta d'esperit caminador.
Sí, això és perquè bé, ja coneixem com és el paisatge d'Andorra, que tot puja una mica. Clar, si vens esperant anar amb cotxet, potser no és apte aquest recorregut.
El de Sorteny, dificultat baixa, en aquest cas. El de la Vall del Madriu, Perafita Claró, també baixa, però s'ha de tenir en compte el desnivell. No és aconsellat també per a menors de 8 anys. i el del Coma Pedrosa també dificultat baixa, t'indiquen calçat, quin tipus de calçat ha d'haver-hi, etc, etc. En el web del SEMMA, compartirem ara d'aquí un momentet, hi ha un link que compartirem en el Facebook i en el Twitter on parla de tota la informació molt més detallada sobre aquest tema. No? Tu per què has d'anar, sí. Tu per què has de fer aquest de la flora? Però si no, quin t'apuntaries?
Home, jo tinc especial debilitat per la flora, llavors el de sorteny segurament seria el que m'interessaria més.
I el Javi?
I de fet em sap greu no poder anar.
Jo és que sóc de... Jo és que sóc de
tocar... A mi és que m'agrada el bàsquet.
Jo és que sóc de tocar ploma. A mi m'agraden els ocells, però si hagués d'anar-hi aniria al de botànica. A part, perquè, la Clara ho fa molt bé i és molt agradable sempre escoltar-la.
Jo, a dir, jo no estaré aquí, però si aniria el de la Clara perquè m'ha caigut molt bé.
I perquè jo desconec tantes coses.
Tots són molt interessants,
això. Jo desconec tantes coses de flora que quan te les expliquen, i sobretot també t'expliquen coses com, per exemple, els usos tradicionals de les plantes i tot això, és molt important. Amb això, recomanar una de les monografies que va fer el SEMMA, que és molt interessant tota aquesta barreja, no només de botànica, diguem-ne, més científica, sinó també dels usos socials i culturals de les plantes. Molt interessant.
I tant que sí. I llarga vida al SEMMA, evidentment, a tota la gent que hi treballa, que són tots molt macos i molt...
Bueno, moltes gràcies.
I molt amics del programa, evidentment que sí. Clara, merci, i Javi, moltíssimes gràcies.
Fins la propera.
Gràcies a tu.